Cucades, amb Josep Maria Cucalón.
Doncs vinga, últim dilluns ja del mes de febrer. Això passa volant. A mi m'espanta una mica, ja 26 de febrer. No sé, el Cuca, si quan es mira el calendari també diu... És preocupant. Cuca, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Que pim-pam, i ens han ventilat sí. Dos mesos.
Sí, sí. Així va de pressa la vida. No s'atura el rellotge.
No. L'altre dia fèiem la conya encara. Diu, no, si jo encara tenia allà un parell de grans de raïm allà sobre de la taula. Diu, sí, mira, ja està. Sí. Pim-pam. Doncs, escolta, avui el tema que et poso damunt de la taula l'hem comentat fora d'antena, més que res doncs, perquè la gent es vagi orientant. Fa uns quants dies que ja ha passat tot això a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i altres, on doncs, hi ha molta gent que troba incomprensible que alguns es facin milionaris a costelles dels altres, però això és en tots els àmbits. Si algú ha fet calés, no es pot haver fet, evidentment, treballant molt també ell, doncs sempre ha estat a costelles dels altres, perquè això es resumeix amb una frase que sempre deia la meva àvia, que és que mentre hi hagi rucs, els savis van a cavall. Sí. Però a vegades hi ha coses que treuen de polleguera, com per exemple ara fa uns dies va sortir tot el tema aquest a Inditex, tot el tema de Zara i companyia, que hi ha moltes altres empreses, i ja en parlarem, que evidentment doncs, fan molts calés, però ho fan a costelles de gent que cobra molt poquet. Jo no sé, com veus una miqueta el tema?
Home, jo pensava que l'esclavisme al segle XXI s'havia acabat, i llastimosament veig que segueix en vigor i a més protegits pels estats. I això que acabo de dir és greu, però ho dic com ho penso perquè hi ha formes de controlar si els estats volguessin, i no dic l'estat, sinó els estats volguessin que això no es pogués portar a terme. Tota aquesta gent busca el refugi a països del tercer món on no hi ha legislacions que protegeixin no solament els infants, sinó a tots els treballadors, feina tenen per poder fer quelcom per poder menjar. Però, clar, els estats ho tindrien ben fàcil. Per exemple, en el cas que hem nomenat abans d'Inditex, que fa la roba a la Índia i que paga, que va sortir el Facebook, no sé si menys d'un euro...
Sí, em sembla que són 0,80, sí. Que per aquí ens va venir una miqueta el tema, canalla, sí. A més, perquè són canalla que fan llargues jornades de feina.
Doncs això és fàcil per entrar aquesta mercaderia a la Unió Europea, o Amèrica o els altres països del primer món que va tota aquesta mercaderia, només posant un arancel del 200%, ja no s'anirien allà a buscar aquesta mà d'obra tan barata. No? I si l'excusa és dir, bueno, gràcies a això que la gent menja, doncs potser s'arreglaria fer-los donar aquest euro que els hi paguen cada dia gratuït. Com a títol de donació, per treure's alguna part d'aquests arancels que t'estic dient. Per tant, solucions, jo te n'acabo de dir una d'extrema, però solucions, si es vol arreglar el problema, n'hi ha. Llastimosament, vivim en el món, per sort nostra, vivim en el món capitalista, que poderosos don dinero, i llavors totes aquestes coses compten molt poc. Després, si convé, es farà una donació en busca de, com ha fet el senyor d'Inditex, per curar el càncer o no
sé
què.
Que dir, després donen una millonada equipen un hospital amb tot el material nou.
Però clar, tot això també hi ha que dir-ho, no? És que ho fan perquè el règim d'imposició, o sigui, Hisenda, per dir-ho d'alguna manera, doncs els hi foti la garrotada tan bèstia i llavors fan una donació...
Clar, és el que t'anava a dir, que ara deu desgravar, no?
Sí, fan una donació aquí o allà i llavors, damunt, que em faig publicitat perquè dono calés a no sé qui, doncs jo m'evito de pagar-ne tants a l'Estat, sí o sí. Per tant, tot això forma part de tot un mateix joc. Els governs del primer món, penso jo, que tenen la paella pel mànec i no la fan servir en aquest cas perquè ja els hi deu estar bé.
En fi, en tot cas, avui perquè ens ha sortit el tema, perquè aquests dies n'ha parlat molt la gent al Facebook d'Inditex, però com hi ha Inditex, doncs s'ha parlat anys anteriors de Nike, de 50.000 empreses que fan això, que se'n van doncs, a buscar aquesta mà d'obra barata a l'estranger per després vendre't uns productes a uns preus que fan por.
Sí, però jo et diré, no és a l'estranger, És el tercer món, perquè tot i que sigui igualment l'estranger també hi ha països del primer món que se'n van. I no et preocupis que en aquests països no hi posaran. Països on està arreglat tot això, que l'esclavitud està prohibida, per dir-ho d'alguna manera, i està arreglat perquè així no sigui, no en veuràs cap de marca d'aquestes que estigui en un país així, no? I si té una fàbrica en un país així, doncs és per ser l'excepció que confirma la regla.
En tot cas, a mi una de les coses que més em molesta quan veig aquestes imatges, que em molestaria igual, que ho fessin a una persona de 40 anys, de 50 o de 85, però encara em molesta més quan veig que s'aprofiten especialment de canalla de 7, 8, 9, 10 anys, que treballa 14 i 15 hores cada dia per aquestes misèries.
Bueno, és que el tercer món, llastimosament, és així. Mira, ja van setmanes anteriors hem parlat de quan treballava i estudiava, no? Doncs a l'Espanya que jo vaig néixer, doncs començaves a treballar als 14 anys i n'hi havia que els 12. Vull dir que hi havia, avui es diria explotació infantil.
Clar, és, no? Que és el que t'anava a dir. Una cosa és que tu vagis a treballar perquè vols o perquè és el que toca, o la societat d'aquella època et portés cap a això. Jo penso, no sé, el meu sogre portava ramats d'ovelles amb 14 anys, sí. Però no era maltractament. Era el que tocava, bueno, per ajudar a casa.
Jo et diré, mira, jo a mi els estudis me'ls va pagar l'empresa i em pagava de sou el primer any d'aprenent el 10% del sou d'un operari. I de l'operari que n'és, no d'un, de l'operari que jo anava amb ell d'aprenent, doncs cobrava el 10% del que cobrava aquell senyor. I el segon any del 20%, i el tercer any del 30%, i el quart any del 40%. I el quart any ja normalment ja feies d'operari, però ara ets aprenent de quart any. No? I això també se'n pot dir explotació, perquè si fem la comparació avui, doncs si un senyor cobra 3.000 euros... ja no et posaré 1.000, 3.000 euros de sou, perquè és un tècnic i, en fi, ja té un sou mig bé, doncs l'aprenent en cobraria 300. Bueno. I a veure qui trobes avui, a part que està saltant la llei de contractació, a veure qui és el que trobes avui que per aquesta xifra et treballés. Per tant, no era solament les lleis que ho feien, si no era tot el conjunt, la societat era així. Érem, jo quan vaig ser petit, Espanya perteneixia al tercer món. Era un país en vies de desenvolupament. Això ho haurem sentit moltes vegades.
Sí, sí. Doncs escolta'm una cosa. Aquest tema el podem lligar amb el que està intentant fer l'amic Donald Trump, que precisament el que vol és que totes aquestes empreses que pol·lulen fora de territori americà tornin.
Sí, sí, sí. Però clar, precisament ell, que és un magnat dels negocis, vol això, però clar, també vol acabar de desprotegir del tot la societat americana, no? I vol convertir a lo que són els immigrants pràcticament en una classe que t'autoritzo a entrar i per tant t'obro les portes del paradís, però a condició d'esclau. Jo ho entenc així, que són les polítiques ultraliberals que porta aquest senyor i que vol desenvolupar el seu país, que si allí ho logra, doncs l'efecte contagi és molt perillós, perquè la societat europea cada dia camina més
al ritme de l'americana.
Al ritme de la societat americana.
En fi, jo en tot cas sí que és veritat que el que em fixo moltes vegades és quan penso en aquests preus irrisoris que paguen per fabricar una cosa i quan després la posen a mercat, el que et deia, el que val. Sí. I als Estats Units, evidentment, té empreses punteres, empreses capdavanteres amb temes de estris com aquest ordinador que ara tens tu aquí al davant, que evidentment amb ells els deu costar $10 de fer i després te'l posen com a la gran novetat de la temporada a $1.000 a la botiga. Sí. I la gent som tan llestos que encara fem cua o no anem a dormir la nit per ser el primer en poder-lo comprar.
Sí, això ho tenim tots amb els telèfons mòbils, ja no diré marques, però cada any en treuen dos o tres models, la mateixa marca treu dos o tres models, que un són evolució de l'altre, i com tot això va lligat després amb programes, ja es fan els programes amb que tinguis de tindre més capacitat de memòria, perquè així tinguis també de canviar l'ordinador o el telèfon o el que sigui. No? Per tant, és una espiral perillosa perquè porta això, a fer el calé fàcil i cada dia obliga més a la classe treballadora a anar-li retallant drets i prestacions socials. I això és un camí amb molts claus per dir-ho d'alguna manera, afluixant claus i punxes que... perquè cada vegada el dret sigui menys. Mm.
I acabaria amb una cosa, ja que està tan de moda en terres no massa llunyanes a les nostres, quan dues persones no estan d'acord o quan un govern i un govern més petit no estan d'acord, doncs es parla sempre d'allò del boicot. Sempre surt el llest que diu no compris productes d'aquest. No sé si precisament hi hauria d'haver una crida, però una crida important a que moltes d'aquestes empreses precisament sí que rebessin aquest boicot.
Sí, però això és molt difícil de fer, perquè curiosament, mira, per no posar una altra marca, seguirem posant la mateixa, doncs el Zara ven roba de moda a baix preu, en el ben entès, comparat amb les altres marques de roba o tal que es fan, i això és molt difícil que quan li toquis a la butxaca al consumidor, doncs et segueixi tot i anant en contra d'ell, no? És a dir, fer-li fer un boicot amb una cosa que te l'estan donant amb millor preu que les altres, doncs és difícil fer un boicot. Ara, el que sí és que quan volen ho fan és a nivell governamental de fer decrets, de fer pagar arancels d'entrada al mercat del primer món, doncs aquests governs del primer món de fer pagar arancels a aquestes marques, encara que fos a títol de després per arreglar el tercer món, no? Per enviar tot això que es paga...
No, que deies a l'euro famós.
Sí, doncs... I això sí que es podria fer. Si la Unió Europea ho volgués fer, això ja estaria fet.
Però clar, suposo, Cuca, que si es fa això, també ja no serà tant una marca més barateta o el que sigui, perquè, evidentment, si han de pagar una part, incrementaran el preu de venda, també.
Sí, però llavors, si arriba un moment que me'n vaig a la Índia a buscar treballadors per estalviar-me, m'ho invento, 1.000 euros per treballador i més, i resulta que el que em produeixen en tinc de pagar 2.000 per treballador i més, doncs potser ja no aniré a la Índia a buscar això. Ja donaré feina al meu país i ho faré aquí, no? I hi ha coses que ja et dic, que dintre del mercat interior, una de les coses bones que té la Unió Europea és que el mercat es fa molt gran, però també la massa salarial d'aquest mercat és molt gran. I no estem en un puesto en el primer món de dir aquí tothom treballem. Estem en unes cotes d'atur importants com no s'havien vist mai.
No, per això et dic, és que veu, tu tens una Espanya, per exemple, amb 5 milions d'aturats, pràcticament, i dius, i se'n va anar a donar feina fora.
Però 5 milions d'aturats que sobre la massa salarial espanyola igual és un 20% o un 22%, i això és una animalada. I a Portugal passa el mateix, i a Grècia, i a França, que posarem França com país més avançat, doncs potser no és el 22%, però és el 16 o el 17%, que segueix sent una altra bestiesa.
Sí, noi. Doncs, escolta, res, teníem ganes de rajar una miqueta d'aquesta gent que s'aprofita dels altres i llavors sempre arriba bé final de mes, doncs ja està, ja ho hem fet.
Sí.
Doncs escolta, que ens trobarem, si no hi ha cap novetat, al mes de març.
Molt bé. Pues a veure.
Dilluns, per això no et despistis, bueno, no t'agafis tot el mes de març.
Eh?
Fes molta bondat, Cuca.
Molt bé, gràcies.
Gràcies per venir.
Vale, ciao. Gràcies, adéu.